Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Us ho estem explicant des que hem començat el Cafè de la Ràdio d'avui. Divendres s'acabaran del tot les restriccions a Catalunya, tot i que es manté tancat l'oci nocturn. Cada moment no té data de reobertura. Això sí, el certificat Covid seguirà sent necessari per poder entrar a bars i restaurants, gimnasos i residències, tot i que també s'està estudiant què s'ha de fer amb aquest certificat Covid. Tot mentre els casos segueixen pujant, a Sabadell en les últimes hores seran detectats 567 i el risc de rebrot se situa als 7.576 punts amb una RT a l'entorn de l'1,16. Des del principi de la pandèmia, a la ciutat s'han registrat 57.435 casos confirmats, cosa que vol dir ja que un 26,5% dels sabadellencs han patit la malaltia, s'han vist afectats pel virus. Analitzem aquesta situació conversant amb el doctor Manel Cervantes, el cap del Servei de Malalties i Infeccions de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, doctor Cervantes, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, Mireia, què tal?
Comencem pel principi. Anem a les restriccions. Què li sembla que s'acabin aquestes restriccions? És una bona mesura? Li dic perquè aquesta setmana a la tertúlia n'hem anat parlant i amb els tertulians tenim un dubte existencial tots, no? Que és, si els casos segueixen pujant, com s'explica que ara aixequem el fre i diguem, no, mira, ja podem reunir-nos més de 10 persones, podem tornar als aforaments, com s'entén això?
Jo crec que aquestes mides restrictives tenen molt sentit quan intentes aturar un inici d'una pandèmia o d'una epidèmia o d'una onada, diguem-li com vulguem. I quan es veu que aquestes mides no són eficaces, busquem-ne d'altres. La meva teoria és que tenir tancat un país 3 anys no acaba amb les pandèmies. Malauradament hauríem de fer tancaments molt més dràstics perquè això fos cert, amb unes conseqüències no només econòmiques, sinó per la salut absolutament abrumadores. O sigui, no està la possibilitat de pensar que per molt tancar s'acabarà la pandèmia. I tenim la situació actual en què la pandèmia, en aquests moments, a casa nostra, està significant milers de casos amb una proporció de pacients greus i de mortalitat molt més baixa que amb les onades anteriors. Això té una explicació, la soca ha mutat, és menys agressiva, la gent està molt vacunada, molt, dels països que més, això, per desgràcia, no ha aturat la propagació del virus, però sí ha reduït molt la gravetat, i després molta gent ja ho ha passat, el qual té una immunitat natural no despreciable. Jo crec que en aquests moments aquestes tres coses han fet pensar que ens hem de dedicar més als malalts i a la gent immunitàriament predisposada a repetir la malaltia, per edat, per malalties prèvies o per alguns tractaments que baixen les defenses, i potser no ens hem de dedicar tant a la població general i especialment a la població de menys risc, entre altres coses, els nens i els joves. O sigui, jo tinc la impressió que no és una bona notícia que estiguem prenent restriccions perquè no ho fem perquè hagi desaparegut el virus, que és el que tothom voldria, ho fem perquè hem d'enfrontar-nos d'una manera diferent. I jo crec que això sembla una mica estrany el dia que tenim el màxim de casos, però això depèn com tu miris. Entre la gent de més de 50 anys, que és la que ens preocupa més, fa una setmana que estan baixant els casos i, per tant, és un moment en què possiblement no tindrem una sorpresa. Però s'ha de seguir vigilant, eh? Si sortís una soca diferent o resulta que els 3 mesos de la vacuna es perd l'efecte, cosa que de moment no passa, si això passés, hauríem de reflexionar i canviar les mides. Però en aquest moment jo crec que responsabilitat individual, cadascú se sap en quina situació de risc pot estar i el que no, que vagi fent una vida cada cop més normal.
El que no estigui en situació de risc cada cop pot fer una vida més normal, doctor Cervantes? Podem començar a trobar-nos amb la gent?
Podrà. Jo no he dit que ho facin avui, però jo he dit que sí, que probablement és el que toca. O sigui, és una mica la història d'altres virus respiratoris. La gent diu, és que parleu de la grip i això no s'ha de fer perquè no és la grip. No, no és la grip, no hi ha cap problema en dir que no és la grip i que encara ens preocupa molt. Però sí que hem d'assumir que passarà com la grip, que és que no desapareixerà. Això sí que ho tindrà com la grip. i que haurem de seguir probablement vacunant a la gent vulnerable cada any, vigilant cada hivern, però no tancant el país, fent altres coses.
L'altre debat que té ara mateix, el govern té dos debats damunt la taula, malgrat m'atreviria a dir, no sóc a la taula del Consell de Govern d'ahir, però vaja, pel que veiem, què fem l'oci nocturn? Ahir hi havia una reunió ahir a la tarda i semblava que sortia un compromís de reobrir-lo a l'11 de febrer. Reobrir l'oci nocturn va en la línia aquesta de no ha funcionat tampoc tenir-lo tancat o no ha aconseguit baixar els casos com havia de tocar, per tant, tornem a una certa normalitat?
Jo, com a metge dedicat a malalties infeccioses, d'això no en tinc ni la més remota idea del que passa pel cap del govern. La impressió que jo tinc com a ciutadà és que el govern no ha volgut fer-ho tot de cop, però que tot això tornarà a la normalitat en dues o tres setmanes. El passaport Covid, diguem-ho clar, no ha servit pel que volíem. El que el té no està protegit d'agafar la malaltia i, per tant, de què serveix tenir aquest passaport? De res. Probablement acabarà servint per viatjar, perquè d'això és molt probable que els països mantinguin aquesta idea de que les fronteres poden taponar els virus si fan molts controls, posen molts termòmetres als aeroports i demanen molts passaports. És un error, però a mi, si ho decideix la Unió Europea, doncs haurem d'empassar-nos-ho. Jo crec que ara, en aquests moments, el que interessa més és encara buscar la gent que no s'ha vacunat i que no és que no vulgui, sinó que per motius diferents, per por, per organització, perquè no l'han avisat, no s'ha vacunat. Jo crec que la vacuna és la primera cosa efectiva de veritat que tenim, però efectiva per la salut de la gent, no per acabar amb la malaltia. Per desgràcia, tant de bo haguéssim trobat una vacuna que eliminés la transmissió. No ho ha fet. I potser surt una altra que sí, però de moment, en les que tenim, ja fan prou que redueixen la mortalitat i la malaltia greu fins i tot 10 vegades. O sigui, tenir una vacuna que et protegeix 10 vegades del risc d'agafar una malaltia greu, Déu-n'hi-do, és una bona vacuna. Però no és una vacuna esterilitzant que elimini el virus en tothom.
Per tant, tenim ja clar que aquesta variant Omicron, amb aquesta incidència del virus molt més elevada, amb xifres rècord, tot i que és cert que ara estem en un cert descens, queda confirmat, per tant, que el que sabem és que és molt més contagiosa i molt més lleu. Ens queda alguna cosa per saber d'aquesta variant? Per allò que parlem sempre, no? De sabem una mica, però encara no ho haguem de saber tot. Ara ja podríem dir que ja coneixem prou bé l'Omicron?
Sí, jo crec que sí. El que ens queda per veure és si la resposta de la gent que agafa aquesta malaltia ara, de l'Omicron, és igual o més potent que les vegades anteriors, perquè això sí que té que veure amb la immunitat de futur. Al ser un virus que té tantes mutacions acumulades, és probable que la immunitat encara sigui millor de la gent que agafa aquesta variant. Però això no ho sabem i, per tant, queda molt per saber. De totes maneres, per mi el punt fonamental, que ja sé, que no cal que m'ho expliqui ningú, és que no és l'última, que vindran més mutacions. I que aquí hem d'anar vigilant-ho molt bé. O sigui, jo no dic que la Covid ja no existeixi, que estem a punt d'acabar. No, en absolut. Estem constatant que no s'acaba i que, per tant, haurem de vigilar molt què passa amb l'evolució, si surt una soca més agressiva, si sortís el més aviat possible tornar a fer mides de restricció perquè realment ens hi jugaríem una mortandat enorme. Però de moment, amb la que tenim, tot això no està passant. I, per tant, la previsió és que si la gent es vacuna, la gent passa la malaltia i l'hivern que ve torna, estarem millor immunitzats, més ben preparats.
El virus el tenim instal·lat a les escoles ara mateix. Parlàvem aquest matí amb la situació dels centres educatius, que és realment complicada. Tots aquells que tenim, em poso el sac, criatures petites o aquells que tenen nets, ho veuen de ben a prop, no? Com està aquesta incidència creixent a les escoles. És preocupant aquesta alta incidència a les escoles o, pel contrari, és una forma d'immunització natural d'aquestes criatures també, sobretot dels més petitons que ara per ara no es poden vacunar? Li dic perquè això, posant-me a mi d'exemple, el grup classe del meu fill, amb 3 anys, que hem tingut 16 o 17 positius de 23 alumnes, és una cosa que hem dit, no?, que teníem el grup immunitzat a través d'aquests positius. No sé si hem estat certs o no amb el nostre comentari.
Les dues coses són igual de certes. És veritat que s'està produint una immunització massiva natural amb la població jove. Això està claríssim. I no només a les escoles, també amb adolescents fora de les escoles. Jo tinc la impressió que aquesta és la part, diguéssim, bona de la soca Omicron, que està fent això a un cost baix de malaltia de la gent jove. Però no és despreciable la malaltia que està fent en gent gran. Si tothom et diu, ostres, que bé, la mortalitat ha baixat del 2% l'1 per 1.000. Molt bé, està molt bé, és molt. Però com hi ha tants casos, al final acabem tenint a Sabadell 12 morts cada setmana. Vull dir que no és una tonteria la gent que li toca, però és evident que és menys greu. Ara bé, com a estratègia, que quan més aviat es contagi tothom millor, no és bona. Perquè llavors tindríem acumulat en poques setmanes milions de casos, no milers, milions, i això no és bo. Doncs què hem aconseguit amb les mesures preventives? Doncs que això vagi a un ritme més lent, i ja és prou, però no és suficient per acabar amb la malaltia. I per això, jo personalment, tinc la impressió que les escoles de primària, amb els nens petits, on la gravetat d'aquesta malaltia és molt, molt baixa, que els nens s'estiguin infectant i immunitzant no és una mala notícia. Per mi la mala notícia és el complicat que ho fem. I la meva opinió és, sense cap expertesa ni autoritat, perquè no hi entenc gaire, no sóc pediatre ni epidemiòleg, la meva intuïció em diu que jo hauria deixat anar els nens tranquil·lament a l'escola, no fer-los res i que quan es trobin malament es quedin a casa una setmana. Tinguin el que tinguin. Si tenen tos i febre, s'han de quedar a casa. I això doncs no és el que s'ha decidit. Lògicament, la gent que ja en té més ha dit que farem moltes proves i molt tests i anirem més segurs. Jo tinc dubtes. Jo crec que això està servint de poc i que, lamentablement, l'extensió de la malaltia a les escoles és baixa com a malaltia, però altíssima com a casos. Casos que contem igual que els adults que ingressen a l'hospital. Tots són un cas i tots es mereixen la mateixa atenció epidemiològica. Però segurament estem dedicant molts esforços a una cosa amb molt pocs resultats.
En aquest sentit, parlàvem amb el Daniel López Codina del Biocoms, crec que era el dilluns d'aquesta setmana, perquè se'n barregen les entrevistes ja, i deia, clar, és que tenim la piràmide d'afectació de la malaltia, dels casos positius, la tenim distorsionada perquè els petitons els fem moltes proves, no? Quan hi ha un cas a la classe oferim doncs, tot el seu entorn, que els considerem contactes estrets, que es puguin fer aquests testos, no? Tots els nanos de la classe. En canvi, si un adult dona positiu, ara mateix els seus contactes estrets no s'han de fer cas, no s'han de fer proves. Per tant, potser ens està faltant per detectar molts més casos dels que s'està passant i en el cas de la població infantil la tenim molt més controlada, no?
És possible. De fet, la gent del Biocoms, i especialment el Daniel, són gent molt bona, que fan una feina d'anàlisi de la situació de l'epidemiologia des de fa 2 anys extraordinària. I que quan fan previsions, a vegades encertes i a vegades no, com tots, però déu-n'hi-do els números bé que estan els models matemàtics que presenten de malalts a la UCI i tal. Per això, la seva reflexió jo l'escolto sempre amb molta atenció. Dit això, això és cert, que mirem molt les escoles i també mirem molt a la gent dels hospitals i ens surt molta gent ingressada que surt positiu sense tenir malaltia per Covid i mirem molt alguns grups d'immunodeprimits o de pacients de risc i també trobem més gent de la que la té la malaltia, però al final la proporció sempre acaba ser com a molt 50 i 50. Vull dir que quan nosaltres fem serologies al cap d'uns mesos d'una onada veiem que les xifres oficials en diuen 100 i la realitat han sigut 200 infectats, no 10.000. O sigui que tampoc és tan alta. Jo tinc la impressió que la imatge que tenim a les escoles fonamentalment està en que és un lloc de molta sociabilitat entre els nens, que és lògic que s'infectin quan hi ha un cas o un altre i que no són el foc de moment de transmissió a la comunitat. Fins ara tot el que s'ha vist a les escoles és que són un reflexe del que passa a la societat. Que si ho mirem amb un foc molt de prop, ens sembla molt més gran, però que al final és el mateix. I per tant, si no hi ha aquest perill, que alguns epidemiòlegs no estan d'acord, diuen que sí, però la majoria diuen que no, doncs probablement a les escoles li hem de treure aquest foc que ens distorsiona la realitat i que, sobretot, ens dona molt lío, molta feina. Molta gent tancada, tota la família a casa, per un nen que ha tingut mocs. Jo tinc la impressió que això ens ho hem de fer mirar pel futur, perquè estem aprenent. No hem de dir que hem fet res malament del que no sabíem. Però, ostres, si veiem que les coses canvien, està bé que, com ha fet el govern ara, es canviï l'estratègia. Que al final tinc la impressió que acabarà en grups sentinelles. No mirar a tothom, sinó mirar grups de població, tantes escoles, tants CAPs, tants hospitals, i no mirar a tothom. Alguns epidemiòlegs, especialment americans, això els preocupa moltíssim, que això no s'ha de fer, que hem de comptar tots els casos, que no ho hem deixat de fer, i jo estaria d'acord si servís per alguna cosa. Si servís per tenir números, sincerament, hi ha altres maneres de fer-ho.
Li vull preguntar també per la situació a l'hospital, però ara em parlava de, una mica, li veia darrere fons, del tema de les quarantenes, que també està a debat, no? Perquè vam passar dels 14, als 10, als 7, i sentia l'altre dia el conseller Argimon parlant que potser la primavera ja no caldria ni fer quarantenes, no? Què en pensa d'això?
Primer recordar que quarantena vol dir 40 dies, que és el que quan hi havia un cas de pesta al segle, a l'edat mitjana, es decidia que s'havia de tenir aïllat el personal que havia estat en contacte i que quan passaven 40 dies o t'havies mort o t'havies curat. És un concepte antic i a l'engròs. La realitat d'avui en dia, i per això sí que servirien molt les eines que tenim diagnòstiques, és que hauríem de saber quan una persona és contagiosa i quan no. I quan és que no, aire, i hagin passat els dies que hagin passat. Com aquestes tècniques no estan del tot perfeccionades per dins d'això, seguim anant a l'engròs. I el que anem fent és anar baixant i mirant què passa. I de moment totes les baixades que s'han fet doncs, no han demostrat que sigui un risc i un augment de la contagiositat. Excepte en llocs molt, molt especials. Per exemple, les residències d'avis. El que passa és que probablement el concepte de quarantena tancat a la teva habitació o aïllament tancat a la teva habitació és un error que no ens podem permetre que es mantingui. O sigui, els avis en una residència que han de fer una quarantena, doncs els havien de tenir suficientment separats dels altres perquè no contagiïn uns als altres, però probablement sortint al jardí, passejant i fins i tot rebent a la família. No estem amb el desconeixement inicial de tu et quedes aquí tancat 14, 20 o els dies que siguin, perquè això té molts efectes secundaris. I l'altre lloc on probablement les quarantenes s'han de mantenir una mica més són els hospitals. No perquè sigui un lloc tancat, no, perquè a l'hospital hi ha gent molt vulnerable al voltant. Si tu tens un malalt molt immunodeprimit i dos passes més enllà tens un pacient que no sap segur si s'ha contagiat o no, no ens podem permetre aquest risc. Però això no ho podem transmetre a la societat global. A la societat hem de dir que als dos o tres dies de marxar els símptomes la gent no contagia i basar l'estratègia en això i no en els dies. I aquesta és la meva opinió personal, no és una cosa decidida per cap a comitè ni cap organització. Però això dels dies és una cosa que es va fer en el seu moment quan no teníem altres coses. Ara tenim eines per valorar millor quan la gent segueix sent contagiosa o no. I això porta que al final no ens haguem de fixar en aplicacions o webs o normes, sinó haurem de tornar a fer el que et digui el teu metge. O sigui, ara el teu metge concret, el teu metge de capçalera o el teu metge privat o el teu metge, està tenint molt poca influència en el que fan els seus malalts. Tot ho sentim per la ràdio, per la web, això no és la medicina. La medicina adequada ha de ser tenir el consell d'una persona que sigui el teu expert en aquella cosa. I això és el teu metge. El teu equip, si vols, el teu metge, la teva infermera i tal. Jo crec que arriba un moment de personalitzar molt, d'anar a la gent més vulnerable, a la gent que ho necessita més, i a la dependència de les decisions del seu equip assistencial i no tant de les normes ni de les aplicacions ni de les webs.
Deixi'm que, perquè aquests dies hem viscut el virus de prop, hi ha hagut un debat també en diferents sectors de la societat que també hem anat repassant a la tertúlia i ho he anat parlant també amb diversos tertulians. A veure, passats els 7 dies en què una persona ha donat positiu, passen 7 dies exactes, si aquestes persones fa un test d'antígens i surt una ratlleta molt fineta, molt fineta, molt fineta, aquesta persona encara és positiva i s'ha de quedar a casa?
Les proves autoadministrades o autorealitzades tenen l'inconvenient de la seva valoració. Per exemple, una errada que n'hi ha molt sovint. Deixes el test i t'esperes, els 20 minuts, pot haver un color amb tots els tests i pensar que és positiu. Cada test té les seves instruccions. Cada marca té un sistema diferent. No tots són basats en la cromatografia de lateral, però no tots són iguals. I, per tant, el risc de decidir una cosa tan seriosa per un test que et fas, si no tens experiència, no t'has llegit bé les coses, jo crec que és un perill. I concretament pel desaïllament, més que un perill és que és innecessari. La gent que passa una malaltia per coronavirus lleu, els 3 dies d'estar asimptomàtic ja no contagia. I, per tant, jo no faria cap test per tornar com tampoc l'hagués fet per començar. O sigui, jo crec que en aquests moments els malalts greus s'han de diagnosticar molt, amb molta seguretat i per això s'ha de fer la PCR, que és la prova bàsica, i els antígens per estar tranquils per la vida jo crec que han sigut un miratge. O sigui, amb un antigen negatiu no et pots permetre pensar que no tens la malaltia, sobretot si tens símptomes, encara que sigui negativa, no te'n vagis a fer vida normal. I al revés, un positiu amb aquestes condicions de difícil interpretació, doncs tampoc sé si és la garantia. O sigui, dit d'una altra manera, jo crec que les proves aquestes o són clares, es veu molt bé, que és el positiu, o senzillament no han sortit. I si estàs al revés, gent que se'l fa cada dia, per mi, el dia que em surti negatiu ja aniré a treballar. No, no, si encara fa només 3 dies, encara que ara ja et surti negatiu, no pots desaïllar-te, perquè sabem que el promig d'infectivitat és entre 3 i 5 dies, i per tant, abans dels 5 dies jo crec que no s'hauria de fer cap desaïllament. A partir dels 5 dies, doncs ja veus, Estats Units i Anglaterra ja han decidit 5 dies. Què fan? 5 dies aïllat i 5 dies amb una cura especial. No treguis la mascareta per res, vigila on vas, però no sembla que això sigui cap motiu d'increment dels casos en lloc del món on s'ha fet.
Em queden pocs minuts d'entrevista, no el puc deixar marxar, sense parlar del taulí. Com estem en aquests moments a l'Hospital de Sabadell?
Doncs amb la mateixa ambivalència que estem parlant de la població. Nosaltres tenim més gent ingressada que mai des de la primera onada. La primera onada va ser molt pitjor. Ara tenim pràcticament 210 pacients ingressats, que són molts, però amb una visió una mica diferent de les altres vegades, amb un pronòstic millor, perquè la gent respon millor als tractaments i se'n va cap a casa majoritàriament, amb menys malalts a la UCI, que estan baixant. Vam tenir fa poques setmanes a prop de 40 i ara estem a 22, 25, depèn del dia, o sigui, han baixat. I molt especialment amb una situació que no ens havíem trobat fins ara. Quasi la meitat dels malalts que tenim ingressats tenen coronavirus demostrat per una PCR, i per això els contem, però estan a l'hospital per una altra cosa, per una apendicitis, per una fractura, perquè pateixen del cor, i el coronavirus pràcticament no els hi està fent res, perquè es comporta com a la població, una soca Omicron, que en gent vacunada significa poca gravetat. I per tant, per un costat tenim molts malalts, però per l'altre veiem que hauríem de comptar potser només la meitat, perquè realment no, els altres quasi no se n'entenen que estan amb un coronavirus. Se n'entenen perquè tenim el tema de l'aïllament, perquè han sortit positius, però no per la seva malaltia. I això no ens ho havíem trobat mai fins ara, això és nou. Sempre hi havia algun pacient que estava ingressat per una altra cosa, però és que ara és quasi la meitat algun dia. Hi ha dies que són el 30%, hi ha dies que han sigut el 60%, però són molts pacients que afortunadament estan ingressats, els tractem de la seva malaltia i se'n van a casa quan els hi toca per la seva malaltia. I el coronavirus ha sigut una troballa que els ha complicat una mica la vida pel tema de l'aïllament, i a nosaltres també per l'especial vigilància de que no es barregin uns malalts amb els altres perquè no hi hagi contagis dins l'hospital, però per la seva gravetat no. I això és la part bona d'aquest moment. La part dolenta, que tothom té dret a pensar, és que no sabem si això seguirà pujant o no. Sempre anem a darrere dels casos, els ingressos són normalment entre 10 i 15 dies després. Fa 10 dies realment encara estaven pujant, o sigui que potser l'activitat hospitalària per la Covid encara puja una mica més, però la previsió és que pujarà una mica més i baixarà. Jo crec que durant aquest mes de febrer baixarà molt.
I la pandèmia? És a dir, la primavera, l'estiu, serà molt més tranquil del que vam tenir l'any passat. Què li diu al nas, per dir-ho d'alguna manera?
A veure, això el que hem de fer és mirar a la història, perquè d'això no en sabem. I la història ens diu que va haver una pandèmia brutal, molt pitjor que la d'ara encara, amb 50 milions de morts, que va ser la grip del 1918, i als 3 anys, entre 2 i 3 anys, va desaparèixer. No hi havia vacunes, no hi havia molt seguiment de les mesures de salut pública i va desaparèixer. I va desaparèixer perquè la gent es va immunitzar de forma natural i perquè el virus va anar canviant. Lamentablement, em sembla que és el que passarà ara. Ajudats per la vacuna. La vacunació d'ara sí que significa una diferència molt gran respecte a aquella història. Però segurament amb nombre de morts i amb nombre d'ingressos però no amb la durada. La durada estem a prop d'arribar al segon any a casa nostra. O sigui que jo crec que aquest pot ser l'últim. Si aquest pot ser l'últim, ja es convertirà en una malaltia estacional, que haurem de vigilar molt. I això què vol dir? Doncs a l'hivern. O sigui que probablement és possible, jo no sabria dir en quin tant per cent, que tinguem una primavera i un estiu tranquils, però que a la tardor això tornarà i tornarà i haurem de vigilar molt bé a qui afecta, qui està més exposat, quines vacunes mantenen el seu efecte i quines no. O sigui, ens queda molta feina, però no serà el mateix.
Doncs em quedo amb aquesta part optimista, doctor Cervantes. Gràcies per haver-nos atès un dia més al Cafè de la
Moltes
Ràdio. Que vagi molt
gràcies.
bé.
Molt bon
Que tingui
dia,
un bon
Mireia.
dia.
Gràcies.
Adéu.